contrapunt, com dèiem, de la Bibiana i, com dèiem, aquesta història trista, i és que el titular té una miqueta de truc, com a vegades passa, ja que parlàvem això de l'storytelling. Doncs el peix Nemo en perill pel canvi climàtic. Estaríem parlant no exactament del peix Nemo de la pel·lícula, sinó de l'espècie
que va donar...
El peix pallasso, no?
Sí, sí, és el peix pallasso, aquest peix amb taronja, amb ratlles blanques, no?, que es va fer doncs, arxifamós gràcies a la pel·lícula Finding Nemo. I és que l'augment de la temperatura de l'aigua degut a les emissions de CO2 afecta les espècies que viuen a l'oceà. Alguns organismes són capaços de transformar la seva fisiologia i la seva morfologia per adaptar-se als canvis del clima i sobreviure. Així doncs, ho demostra un estudi publicat aquesta setmana per la revista Nature, que diguéssim és com la bíblia de la ciència, una mica cada cop que es publica un article en aquesta revista, doncs moltes vegades ens en fem ressò, que conclou que el peix pallasso presenta un nivell més alt d'estrès i un descens de les seves hormones reproductives quan la anèmona en la que viu pateix un blanquejament degut a l'augment de la temperatura de l'oceà. Si heu vist la peli, recordareu que Nemo viu, la seva casa és com una espècie d'alga, no? Que es mou així com si fos herba que es mou amb el vent, no? Doncs això és l'anèmona i doncs, el que passa és que és, degut a aquest augment de la temperatura s'estan blanquejant, és a dir, estan perdent el color. Aquest tipus de peix, com viu amb les anèmones, les alimenta i evita que pateixin possibles infeccions bacterianes a canvi de protecció davant de qualsevol amenaça. Les anèmones, al igual que el corall, mantenen una relació de col·laboració amb una alga que es diu zooxantel·la, de la que obté la seva coloració. Quan es produeix l'escalfament de l'aigua, les anèmones desprenen les seves zooxantel·les i perden la seva pigmentació, adquirint una tonalitat blanca. Els investigadors van analitzar els nivells d'estrès i de les hormones reproductives del peix pallasso abans, durant i després del procés de blanquejament de les anèmones a la Polinèsia Francesa. Van trobar que aquests que resideixen en les anèmones blanques tenen alts nivells de cortisol en sang, que és la hormona que s'allibera com a resposta del seu cos a l'estrès. Les seves hormones reproductives també van disminuir. Durant el temps en què les anèmones van ser blanquejades, van reduir un 73% la seva fertilitat, mentre que els peixos de les anèmones no blanquejades no van patir absolutament cap canvi en la seva reproducció. L'escalfament i posterior blanquejament afecta, per tant, a la població. Si el blanquejament es prolongués, l'impacte en la reproducció seria també major. Els investigadors van observar les 464 espècies de peixos costers que viuen a la Polinèsia i van trobar que 56 d'elles, és a dir, un 12%, són simbiontes de les anèmones o coralls. És a dir, viuen associades a les anèmones o als coralls. Els científics veuen probable que responguin d'una manera similar als peixos pallasso que afecta i que afecti també a la seva reproductivitat. Aquest treball també suggereix que hi ha esperances per a salvar aquesta espècie, ja que algunes anèmones van ser sotmeses a temperatures elevades i no es van blanquejar. Seria interessant saber què fa que resisteixin a les altes temperatures, si és pel tipus d'alga que habiten en elles o si es tracta de diferències específiques de l'individu. Com parlàvem abans de la pel·lícula Buscant a Nemo, aquesta pel·lícula va fer que el peix pallasso fos una de les espècies més desitjades com a animal de companyia. Aquesta demanda, unida al blanquejament dels coralls, està causant un descens significatiu de la població. Cada any es capturen més d'un milió d'exemplars de la família dels peixos pallasso que acaben en peixeres de diferents llars.
Doncs una llàstima, com dèiem. Perquè,
clar, si captures un milió de peixos i els que es queden no es reprodueixen...
Malament rei, evidentment. Això està clar. Mm. Això està clar.
Sí, sí.
El mar és un element, evidentment, que el mar, l'oceà, vull dir, el medi marí, és un element on es pot plantejar molt bé i on hi ha molts estudis desenvolupats precisament sobre aquest canvi climàtic, no?
Sí, perquè com et deia abans, no només les anèmones pateixen aquest blanquejament degut a l'augment de la temperatura de l'aigua, sinó que al corall li passa absolutament el mateix. I on hi ha la barrera de corall més gran del món? Doncs a Austràlia. Doncs durant l'any 2016, més del 67% dels coralls havien mort de la zona més afectada, que és la zona nord. La situació va ser una mica millor a la zona central, on es va perdre un 6%, En canvi, la part més meridional doncs, va sortir més ben parada. La recuperació podria ser difícil si el canvi climàtic continua. El blanquejament del corall doncs, passa quan la temperatura de l'aigua augmenta durant un període de temps determinat. Al febrer, març i abril, les temperatures de la superfície del mar de la Gran Barrera de Corall han estat les més calentes registrades fins al moment, almenys un grau més altes que la seva mitjana mensual. Molt més s'ha perdut a través de la fam gradual després de que el corall ha expulsat aquestes algues que dèiem abans que són les que li donen aquest color vermellós i que converteixen, què fan aquestes algues? Converteixen la llum solar en aliment pels coralls. Això és el que fa, no? Quan explicàvem amb el cas de les anemones, que quan expulsen aquesta alga doncs es tornen blancs, doncs als coralls els hi passa el mateix. Els coralls que van sobreviure a aquest blanquejament estan ara més amenaçats pels depredadors com els cargols i les estrelles de mar. El blanquejament massiu doncs, ha estat d'aquest darrer any, del 2016, ha estat el pitjor registrat a la Gran Barrera de Corall després dels anys 98 i 2002. L'augment de la temperatura de l'aigua és el resultat de les emissions de carboni i han advertit que el canvi climàtic podria portar el blanquejament total de la barrera en 20 anys.
20 anys que en termes de canvi climàtic és res.
És res. Una de les àrees més afectades és al voltant de la isla Lizard. El 90% del corall ha mort en aquella zona. Lizard Island és la llar d'una estació d'investigació on els científics de tot el món han vingut durant dècades a estudiar la vida marina. Diuen que si continuem així... si continuem així, ens ho carreguem, és a dir, ens quedem sense corall.
Llegint l'altre dia alguna qüestió al voltant d'aquestes barreres de corall, hi ha qüestions que afecten, evidentment, a la biologia marina, a l'ecologia, etc., però hi ha qüestions que van vinculades a temes que ens són molt més propers, com per exemple el turisme, no? Les barreres de corall en certs països fan que certes espècies de peixos no es puguin acostar a la costa, la qual cosa afavoreix el desenvolupament turístic. Estic pensant en Mèxic, no? Que té la segona barrera de corall més gran del món. La primera és Austràlia.
És Austràlia, després hi ha Mèxic i un altre país on també t'adones d'això és l'illa Maurici. L'illa Maurici està rodejada en gran
part... Està l'Índic, totalment.
Sí, però està rodejada en gran part per una barrera de corall. Això què fa? Que els taurons no puguin arribar a l'illa.
I per tant,
doncs això afavoreix el turisme. Què passa per això? Si això afavoreix el turisme augmenta i molta gent es posa dins de l'aigua amb cremes solars, químiques, amb els components químics, mata el corall. Per això et demanen
molts països,
que et posis protectors biodegradables sobretot,
exactament.
Perquè això també els mata. Perquè què passa? Excursió a veure la barrera de corall i snorkel. 20 cossos a l'aigua amb crema solar.
20 en aquesta hora?
Més 20, que estan repartits al llarg de tota la barrera.
Sí.
Clar, el primer que et demanen és, sobretot, no et posis repel·lent de mosquits, perquè tot el tema és a l'aigua, i després, sobretot, les cremes solars que siguin biodegradables, perquè així no també afecta el corall. Què ha fet el govern australià? Doncs ha publicat un pla de sostenibilitat a llarg plaç i ha promès recolzament financer per a la investigació sobre aquest blanquejament. Un pla per al 2050 identifica la necessitat d'ajudar a fer que la barrera sigui més resistent al canvi climàtic en el futur mentre intenten reduir les emissions de carboni. Mala solució té, perquè sembla que el canvi climàtic ve a passos agegantats.
Doncs sí, la veritat és que sí. I quan parlem de... El que estàvem comentant abans, no? Que quan parlem de termes de 20 anys, són terminis... En la modificació precisament del planeta molt curtíssims, no?
Sí, perquè aquí, és a dir, el pla aquest que ha identificat tota aquesta necessitat és un pla per al 2050. Estem al 2017, és que això són molts anys.
Moltíssims, i tant que sí. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Anem a fer una pausa i d'aquí un momentet, quan tornem, tindrem a l'Arnau López, psicòleg de Nivi, Centre d'Atenció Psicològica, parlant d'aquest binomi, psicologia, moviments socials, violència política, psicologia, etc. Ho farem d'aquí un moment.